Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, per la Pili García. El jutge de l'Audiència Nacional interroga aquest matí Isabel Pardo de Vera, expresidenta d'ADIF, i Javier Herrero, exdirector general de Carreteres, pel seu presumpte paper en la trama de contractes públics vinculada a Santos Cerdán. La investigació també apunta a la contractació irregular de Jessica Rodríguez, exparella de José Luis Ábalos. Segons la Guàrdia Civil, Pardo de Vera i Herrero haurien facilitat l'adjudicació de contractes milionaris a canvi de comissions per Cerdán, Ábalos i Coldo García. El jutge els investiga per organització criminal, tràfic d'influències, malversació, prevaricació i suborn. I en mobilitat, comença a complicar-se la situació a les carreteres catalanes amb les retencions habituals a la B10 i a la B20 direcció Nus de Trinitat i Nus del Llobregat. Dalt també altres retencions a la C58 a Montcada, a la B23 Molins de Rei, a la A2 a Sant Feliu, a la C32 a Sant Boi o a la C17 a Parés. A banda, hi ha retencions a l'AP7, a Sant Cugat amb vehicles al voral i un carril tallat a la mateixa via, però a Gelida per una avaria. També hi ha aturada la circulació a la 2 del col·legi a Lleida per un accident que talla dos carrils en sentit Fraga. I dues persones han resultat ferides, una de gravetat i una altra de caràcter menys greu, aquest diumenge al matí en estavellar-se i incendiar-se una aeronau a Mollerussa, poc després d'enlairar-se de l'aeròdrom local. Tot i l'impacte, els ocupants van poder sortir de l'aparell abans que es cremés i van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I un home de 58 anys ha mort i 5 persones més han resultat ferides, una en estat crític, en un xoc frontal aquest diumenge al matí a la C12 al seu pas per Alfés, al Segrià. L'accident va obligar a tallar la carretera en tots dos sentits. Els ferits van estar traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els Mossos investiguen les causes del sinistre. I una rissaga ha sorprès aquest diumenge a Cadaqués, a l'Alt Empordà, provocant que l'aigua de la riera, en comptes de desembocar al mar, retrocedís i inundés alguns carrers del municipi. Aquest fenomen, també conegut com a seixa o meteotsunami, és típic del Mediterrani i es produeix per variacions brusques de la pressió atmosfèrica que alternen sobtadament el nivell del mar, sobretot en ports o cales. Perquè es doni, calen condicions meteorològiques molt específiques, com aire càlid, vent fort del sud-oest en alçada i vent de l'est o el sud-oest en superfície. I pel que fa al temps, s'espera una jornada de sols i núvols, amb cel mig ennuvolat al matí al prelitoral, litoral i Pirineu. A la tarda creixeran nuvolades al prelitoral i al nord del Pirineu, amb possibles ruixats febles a l'interior del nord-est. A ponent i al sud del país, el cel es mantindrà més clar. Pel que fa a les temperatures, baixaran especialment al litoral i al prelitoral nord, amb màximes de 33 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dilluns 21 de juliol, dia en què hem conegut que el govern espanyol ha aprovat un nou pla de suport energètic per a famílies vulnerables amb ajudes directes a la factura de la llum i el gas que s'activaran a partir del setembre. L'executiu calcula que més d'un milió de llars se'n podran beneficiar i les ajudes tindran un tram essencial per famílies nombroses o monoparentals. Segons la ministra de Transició Energètica, l'objectiu és alleugerir la pressió econòmica d'aquest hivern que es preveu més car pels mercats internacionals del gas. També hem conegut que Protecció Civil ha emès un avís per la nova onada de calor que afectarà bona part de Catalunya i el País Valencià fins dijous. Les temperatures màximes podrien superar els 40 graus en zones interiors i es recomana hidratar-se sovint i evitar esforços a les hores centrals del dia. Els serveis d'emergències també demanen vigilar especialment les persones grans i els infants i extremar les precaucions amb activitats al bosc per evitar incendis forestals, ja que el risc serà molt alt. I finalment hem conegut que el sector turístic celebra un juliol històric amb una ocupació hotelera que ja supera el 90% a les principals destinacions de la costa mediterrània. Els empresaris esperen que aquest estiu s'assoleixin xifres rècord de visitants estrangers, especialment de França, Alemanya i el Regne Unit. Molts establiments asseguren que les reserves estan plenes fins ben entrat l'agost i que l'augment de turistes internacionals compensa la lleugera davallada del turisme estatal.
Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar,
al mar, al mar, al mar, al mar.
I en el programa d'avui descobrirem un nou postgrau que té com a protagonista l'activitat i les característiques del mar. En parlarem amb els seus responsables i del mar als pantans. Volem conèixer l'estat dels de casa nostra i fixar-nos també en els que es troben inservibles. També avui anirem a conèixer una biblioplatja, descobrirem un nou espai Zeta i també entrarem en les cançons i les paraules del 2019. Ens acompanyes? Som-hi!
Llarga i blanqueta la sorra llegir intrigues vaticanes de final inesperat.
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts de les 9 del matí i seguint una mica la línia d'encàrrecs que fem cada dia a Tarragona Ràdio, avui li posarem una mica més difícil a la Núria Cartanyà. Bon dia, Tarragona.
A veure, Manel Ferrer, bon dia.
Bon dia, com ha anat el cap de setmana?
Pues molt bé, molt jo tranquil·leta a casa, dic a veure dilluns què hauré de fer per l'Obert per vacances. Flipareu, arribo a la redacció de Tarragona Ràdio, sí. Em trobo un paquet que hi posa remitent Manel Ferrer, Premi Mèdia. Dic, ai. L'obro i hi ha dintre un paquet de tinta negra. Tinta negra, per què m'envieu tinta negra, Manel? Què vols de
mi? Mira, m'avorria aquest cap de setmana i he pensat, calla, que li farem un repte a la Núria i... Aquí et faig la pregunta i aquí va el repte. Què ets capaç de fer a Tarragona amb un paquet de tinta negra?
Tarragona, tinta negra... Home, cosetes, sí, cosetes. Mm-hmm. Mira, tenim... El primer que em ve al cap és que tenim una associació d'il·lustradors molt potent, amb molts il·lustradors que fan murals per tota la ciutat i la tenim supermaca gràcies a ells. Els hi puc demanar que em facin una caricatura nostra.
M'agrada, no? Val.
Vinga. També podem anar, no ho sé, a algun restaurant de vora mar i que ens facin un arròs negre i de pas que ens l'ensenyin a fer, que jo no en sé fer, arròs negre.
M'agrada. Jo sóc molt de fideuàs. L'arròs em costa una mica més per al tema del punt de l'arròs, que no quedi com molt sec, que no quedi covat. M'agrada aquest tema. Si fos aquesta opció, també m'agradaria.
També la compres.
Sí.
I ja com última opció, clar, tinta negra, tatuatges. Jo crec que ha arribat el moment de que em faci un tatuatge en directe.
Portes tantos?
Sempre... Jo
tampoc,
però sempre ho tinc al cap, no? Jo ja sé què em faria.
Sí, doncs mira, aquestes tres opcions, avui sigui quina sigui, que per ser les nostres oients ja poden, si volen, votar a través de les xarxes de l'Obert per vacances, estarà bé. Per tant, de les tres coses en podem aprendre i d'alguna manera també divertir-nos. Núria, ho descobrim d'aquí una estona. Fins ara.
Fins ara.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
És ben sabut que el contacte amb la natura ens ajuda a connectar amb nosaltres mateixos, desconnectar el cervell, baixar revolucions, i això és molt necessari en una societat que va automatitzada i a tot gas. Avui us volem parlar d'un nou postgrau que arriba a la Universitat de Barcelona, on precisament es busca el benestar psicològic en contacte amb la natura. Oi, Cristina Cantal, des de Ràdio L'Escala, bon dia.
Bon dia, Manel. Doncs sí, concretament aquest nou postgrau és d'especialització en benestar psicològic, però amb salut blava. Avui tindrem el Marc com a protagonista i també font de salut, i en parlem amb el catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona, en David Gallardo, i el professor titular de Psicologia també de la UB, en Jordi Renom. Bon dia i benvinguts a tots dos.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Bon dia. Moltes gràcies.
Poseu-nos en context, primerament, a veure com neix aquest nou postgrau de la Universitat de Barcelona. D'on sorgeix aquesta idea?
Doncs, en primer lloc, sorgeix de la passió pel mar, compartida per tots els membres de l'equip, i aquesta seria la resposta curta. Però, en realitat, la resposta llarga és una mica més complexa. I és que tot va començar arrel d'una experiència transformadora d'una de les integrants de l'equip, la Laura Vinyals, que va patir, doncs, això, per un procés de transformació, va passar per un procés de transformació personal fent servir el mar com a eina terapèutica, i quan va compartir totes aquestes experiències, doncs, això va coincidir també amb una voluntat d'apropar la psicologia, de trobar la psicologia a les consultes, i quan vam començar a veure tots els beneficis que podia tenir el mar, d'entrada a títol anecdòtic, vàrem pensar que seria interessant, doncs, apropar aquests beneficis a la majoria de la població. Quan vàrem veure que en realitat hi havia moltes iniciatives que tractaven d'unir salut per una banda, mar i benestar, el que ens vam adonar és que no hi havia una organització sistemàtica, que cadascú, diguéssim, anava una miqueta a la seva o feia la seva guerra pel seu compte, i vam pensar que potser fora interessant de sistematitzar tot això, d'organitzar una miqueta, de posar una mica d'ordre i finalment compartir això amb els altres professionals, doncs, perquè poguessin tenir una visió global de tot aquest àmbit. D'aquí surt la idea del postgrau.
Mm-hmm. El món científic sempre cerca, doncs, trobar proves tangibles, dades. S'ha demostrat, heu pogut demostrar que el contacte amb el mar a través d'aquestes diverses activitats acaba millorant també la nostra salut?
Sí, bé, de fet, som aigua de mar. Realment, entre el 60-80% del nostre cos i, sobretot, més encara el cervell, està format per una composició química que és molt, molt propera a l'aigua de mar. Hi ha molta evidència, comença a haver-hi ja, doncs, tot un volum important de treballs, recerques al voltant del que és salut blava. Podríem dir que tot això una mica de manera més global. Va començar a Anglaterra fa uns 10-15 anys amb un gran projecte que era el de Blue Health, salut blava, pròpiament, i paral·lelament també podríem comentar amb el projecte Blue Mind, la ment, el pensament blau, a la costa oest d'Estats Units. Tots ells consideren que hi ha, doncs, una millora del sistema immunològic, més defenses, menys depressió en les activitats vinculades al mar, a les pràctiques al voltant del mar, un baix impacte a nivell articular mentre hi ha una activitat física, doncs, que perfectament s'ajusta a molts perfils d'edat i de persona, millores a nivell cardiorrespiratori. Tot això són indicadors, han estat indicadors més aviat de caire físic, però també n'hi ha hagut, i aquest, cap aquí anem al nostre postgrau, de caire més subjectiu, més personal, més lligats al benestar. De fet, tot el que són les pràctiques que van lligades al mirar el mar, a vincular-se al mar, això que se'n diu, traduït de l'anglès, la fascinació suau pel mar, doncs envolta moltes activitats que estem intentant ara sistematitzar, com deia el David, de cara a aquest postgrau amb evidència científica i d'una forma que es vegi tot el que s'està fent i s'aglutini d'una manera acadèmica, doncs amb una justificació científica darrere. Des del so, per exemple, el so rosa, el so del mar, és tranquil·litzador, les freqüències associades a les onades, no parlo d'una entrada de tramuntana, aquí a l'escala, parlo d'una onada suau, el conviure al costat de la costa, doncs hi ha estudis que parlen, per exemple, des de fa anys, que hi ha un major nivell de benestar subjectiu que el simplement fet de viure més a la vora de la costa. Hi ha una relació de més proximitat, més benestar, a nivell, doncs, de grans números, d'estudis a nivell de gran població.
Home, doncs, aquí quan escoltem el mar, la veritat és que és meravellós, però quan hi ha una bona tramuntanada també t'haig de dir que aquella força també et dona molt ímpetu, eh? Precisament, sí. Doncs, entre d'altres municipis, com per exemple Barcelona, doncs l'Escala sí que participa activament d'aquesta iniciativa també a través del Club Nàutic. Explica'm una mica què esteu fent amb ells.
Doncs bé, com comentava fa un moment, tot al llarg de la... el que hem descobert és que tot al llarg de la costa catalana hi ha un munt de... i no només de la costa, també amb el que es diuen els espais blaus a l'interior, a la vora de rius, a la vora de llacs o estanys, hi ha un munt de gent que es dediquen a fer activitats de salut blava. Llavors, el que estem fent ara, doncs, aquí a l'Escala, a Barcelona, a Llançà, és mirar, bàsicament, dues coses. Per una banda, mirar d'aprendre quines són les bones pràctiques que s'estan fent a, doncs, en aquests llocs, en aquestes bases, quines coses es poden millorar també i quines són les millors metodologies per ensenyar això i poder-ho compartir. Estem mirant sobretot logística, metodologies, identificar bones pràctiques i coses que es puguin millorar.
Mm-hmm. Hem estat, de fet, investigant una mica aquest postgrau i també les seves assignatures. Una d'elles és la talassoteràpia. En què consisteix? Què s'hi fa?
Bé, això seria, doncs, l'ús, seria l'essència, podríem dir, del que són les teràpies vinculades al mar. La pròpia paraula, l'arrel grega ja ho diu, teràpies vinculades a la mar, a l'antiga talasso. I seria el que antigament es coneixia ja a nivell de balnearis com banys de mar, tot el que era la part terapèutica vinculada en una època en què no era tan habitual, amb un altre perfil d'higiene i de pràctiques vinculades a l'ús de la platja i del mar pròpiament, doncs l'ús primer ja de banys de mar, com a quelcom que, utilitzant l'aigua, el llot, les algues, la sorra, tots els oligoelements que estaven vinculats, doncs, a la composició química del que és la platja, el mar, bàsicament, remineralitzava, aportava minerals, una altra forma de dir-ho, al cos, de forma que ajudava de nou a lo mateix una mica que hem comentat al principi, a ajudar a nivell de sistema immunitari, a nivell dermatològic, per exemple, millores també a nivell circulatori, a nivell d'asma i respiratori. Una tradició que, de fet, Catalunya ja va tenir al segle XIX i que va anar continuant. És potser la peça més antiga, més d'arrels històriques del postgrau, que arrencaria ja gairebé amb Hipòcrates, i que segurament aquí a Empúries, a l'antiga base grega, a el que era l'origen en aquell moment, segurament ja es practicava també en aquestes aigües.
I tant, estic segura, eh? Empúries, hi ha llocs concrets doncs, on l'aigua també n'era protagonista. I clar, mira, parlant així antigament, no? Abans el sector primari ocupava gran part de la població, tots teníem contacte amb la natura, ja sigui el camp, ja sigui en aquest cas els pescadors a mar. Això ho hem perdut, no? I podríem dir que realment la gran malaltia de segle XXI és l'estrès, és l'ansietat. Hauríem de fer una mica un cop d'ull enrere, no? Deixar potser una mica més les pantalles i reconnectar amb aquesta natura per una millor salut general, perquè crec que tots estem una mica emmalaltits d'això.
Sí, de fet, no és cap idea original nostra en aquest cas. El vessant blau potser sí, i aquesta sistematització que comentàvem, però la mateixa OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja ho recomana, ja des de fa dècades, tot el que implica el contacte amb la natura. Ja no parlem només de platja, sinó tot el que serien banys de bosc o activitats que es porten fent lluny de la costa, en contacte amb la natura en general, doncs redueixen nivells d'estrès, a nivell neuropsicològic, doncs s'ha vist que realment doncs, tenen un impacte demostrat físicament, fisiològicament, en la millora de l'estat d'ànim, de nou una altra vegada el sistema immunològic es veu beneficiat, la qualitat del son, per exemple, també, i tot el que serien les malalties respiratòries. I si parlem, per exemple, avui en dia de pantalles, com deies, i especialment per nens, hi ha tota aquesta problemàtica de futur de la fatiga ocular, tot el que serà doncs, els problemes de visió que està provocant l'ús, excessiu ús, el sobreús de les pantalles, la sequesa, la sequedat d'ulls i el sedentarisme que hi va associat. I els nivells d'atenció i concentració que demana una pantalla, a part del tipus de freqüència d'ona del blau que emet. Mentre que tot el que és el contacte amb la natura t'obliga a canviar el focus a nivell visual, a focalitzar lluny a la vora, amb una estimulació molt més variada, una diversitat de verds i blaus que són, en aquest sentit, molt més calmant a nivell atencional i que aquesta diversitat d'estimulació doncs, redueix els nivells de cortisol, per exemple, i d'ansietat associats a el que seria, en canvi, el problema de les pantalles.
Mm-hmm. Amb tot això, el lema, l'eslògan on el mar i el benestar es troben és l'eslògan d'aquest nou postgrau que comenceu a l'octubre. Si algú ens està escoltant i se li encès potser la bombeta, encara estan a temps per ampliar la seva formació i formar part de tota aquesta formació d'aquest postgrau?
Doncs sí, la matrícula tot just l'acabem d'obrir i estarà oberta encara tot l'estiu, i si algú té interès en conèixer una mica més sobre aquest postgrau, l'animem a que visiti la nostra pàgina web, que és ub.edu/teràpiesblaves, o que posi a Google que busqui postgrau Salut Blava i ens trobarà molt ràpidament, així que convidem a tothom que vulgui a informar-se i a posar-se en contacte amb nosaltres si vol més informació.
Doncs que bé que hi hagi informacions d'aquest tipus. Ara, portant-ho aquí a l'Alt Empordà, doncs a Roses també hi havia una càtedra d'estudis marítims, no? En aquest cas que relacionaven precisament el càncer amb aquests banys a mar, amb aquest contacte amb el mar. Per tant, estem parlant que ens pot ajudar amb tot tipus de malalties?
Qui vulgui dels dos, eh?
El que hem vist és que l'efecte del mar en general és bastant transversal a moltes malalties. I com deia en Jordi abans, quan en el moment en què impactes el benestar subjectiu, d'alguna manera això fa que sigui coadjuvant a la millora de qualsevol altra condició, com a mínim a nivell subjectiu, i això sempre ajuda en qualsevol procés de curació i de recuperació, sense cap mena de dubte.
Doncs això és importantíssim. De fet, us volia fer també una pregunta i com a reflexió, perquè també doncs, recolliu dins de tota aquesta formació tot el que està vinculat també doncs, amb l'esport marítim, l'esport en blau, no?, que li diuen inclús alguns municipis. Per la vostra experiència i per la vostra formació, teniu la sensació que encara hi ha municipis o ciutats que tenen mar i viuen encara una mica d'esquenes a totes les activitats i totes aquestes coses que avui ens heu explicat que ens pot aportar també l'aigua?
Segueix havent-hi encara en alguns llocs, hi ha hagut una millora, almenys a nivell personal i per any ja en vinculació amb aquest sector, en comparació al que seria fa unes dècades, realment hi ha hagut una millora, però segueix havent-hi una certa, els anglesos en dirien una ceguesa marina, marítima. estar d'esquena al mar o no veure'l de prop. Ens hem trobat en centres en què potser prefereixen no fan activitats d'esquí a la muntanya quan tenen i són escoles al litoral que tenen una instal·lació o un centre marítim nàutic doncs a 100 metres d'ell, de la seva instal·lació com a tal escolar. Per tant, ens estem trobant que, sí, encara hi ha una millora, però realment s'haurà de, per això estem, també fent aquesta activitat, aquesta proposta i aquest postgrau, d'anar a millorar encara més aquest vincle, perquè el tenim molt a prop. Som un dels territoris del món en què hi ha més densitat d'instal·lacions nàutiques esportives en relació als quilòmetres de litoral. Pocs llocs del món hi ha, com els 300 quilòmetres de litoral catalans, en quant a densitat de clubs, bases nàutiques, clubs en general d'esports nàutics, natació, etc., com els que tenim aquí.
Doncs no volem estar d'esquena al mar, volem mirar-lo, volem gaudir-lo i volem que ens ajudi a sanar. Què els hi diríeu, doncs, als oients que ens estan escoltant, que potser doncs, s'estiguin plantejant estudiar o que potser tenen el mar al costat de casa i que no l'estan aprofitant, per tancar aquesta entrevista? Un consell que els hi donaríeu als nostres oients?
Sobretot jo el que recomanaria és que s'hi acostin sempre i de la manera que els hi sigui més còmode. I sempre que es pugui, a primera hora del matí o a última hora del vespre, que és quan habitualment les platges, sobretot en aquesta època, estan menys massificades i podran gaudir més dels beneficis del mar. I que s'hi acostin, com deia, de la manera que els sigui més còmode. Si els agrada fer activitat esportiva, doncs fer esport. Si no, caminar per la sorra a la vora del mar també pot tenir un cert efecte. Posar els peus a l'aigua també. Mirar l'infinit, com deia en Jordi abans, parlava de canviar el focus de la vista, no? Doncs mirar les onades com trenquen a la vora i després mirar l'infinit també pot ajudar. En fi, ja cadascú al final acaba trobant la manera en què li és més còmode acostar-se al mar, però que s'hi acostin, sense dubtar-ho. I a primera hora del vespre o última hora del vespre.
Doncs queda dita aquesta recomanació, David, Jordi, gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances i molta sort amb aquesta formació que en breu començareu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Cristina, fins demà.
Gràcies, fins demà.
I ara us pregunteu, sabeu què és la recepta blava? A Llançà, l'entitat Som Mar, amb la col·laboració del CAP, l'utilitza per malalties com la fibromiàlgia o l'ansietat. Es tracta d'una recepta que té el mar com a cura. La nostra companya de ràdio Vilafant, la Mercè Mainé, ens explica com el mar pot ser una molt bona medicina.
L'associació Som Mar de Llançà utilitza el mar i l'adapta perquè pugui portar benestar a aquelles persones diagnosticades de fibromiàlgia o ansietat. Una recepta blava que permet aprofitar el moviment del mar, la sal, la seva olor i la flotabilitat com a elements curatius. Des de l'associació, en coordinació amb el CAP i amb l'Ajuntament de Llançà, ofereixen diverses sessions per tal de donar aquests beneficis a les persones diagnosticades. Així ho explica Xènia Ros, la presidenta de Som Mar.
El moviment, la respiració, el contacte amb el mar, que el mar sigui facilitador de tot el que estem fent i bueno, doncs tota la salut que ens aporta el mar, però clar, sempre ho adaptem. Depèn del grup, de les persones i de la malaltia que presenten.
Els moviments i la respiració són els aliats que, juntament amb el mar, aporten millores en els pacients. En aquest tipus de sessions, dins l'aigua es gaudeix del silenci, la lentitud, la consciència, la contemplació i l'actitud respectuosa.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I és el moment de conèixer una nova paraula habitable amb l'ajuda del TermCat. Ja ho sabeu, en aquest 40è aniversari anem coneixent paraules que vinculem també amb els anys. Avui l'any és el 2019 i la paraula que us descobrim és la sororitat.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2019. Sororitat. Lligam estret que s'estableix entre dones basat en la solidaritat, el compartiment d'experiències, interessos, preocupacions, és a dir, en una fraternitat entre dones.
Míriam Lloret.
Tot i que no es tracta d'un concepte nou, el Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll ja el documenta antigament en l'àmbit religiós amb el sentit de qualitat de germana, el terme s'ha recuperat en l'àmbit de l'antropologia i la sociologia, especialment d'ideologia feminista. El terme, tal com es reivindica actualment, va ser definit per l'antropòloga Marcela Lagarde, que el va glossar a partir d'una dimensió ètica, política i pràctica del feminisme contemporani. Lagarde va recuperar aquest concepte per donar nom a una realitat sovint invisibilitzada, la complicitat i el suport entre dones com a eina de resistència davant el patriarcat. La sororitat, en aquest sentit, esdevé una resposta conscient a la divisió que històricament s'ha fomentat entre dones i aposta per construir aliances transformadores. En les altres llengües es documenten formes paral·leles. Sororidad en castellà, sororité en francès, sororità en italià i sisterhood en anglès, l'únic cas que no està format a partir del mot llatí.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Continuem en directe a l'Obert per Vacances quan falten 4 minuts per 2:15 del matí i el que farem ara serà sortir de l'estudi i desplaçar-nos a la presa d'un pantà. Saludem el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Bon dia, explica'ns exactament on et trobes avui.
Bon dia, Manel. Doncs mira, em trobo en un racó, jo el catalogo de preciós. Ara, però, el nostre convidat ens dirà si és tan preciós o potser no tant. Amb molta biodiversitat, carregat de memòria i, com explicarem també ara, un lloc amb contradiccions. Soc a la presa del Gaià, en terme municipal del Catllà, i qui m'acompanya és l'Héctor Hernández, el coordinador de projectes de custòdia del territori de l'Associació Mediament de la Sínia. Héctor, bon dia.
Hola, bon dia.
És preciós o no és preciós, aquest lloc?
Sí, home, sí, i tant, és maquíssim, ja ho saps que sí.
Amb l'Héctor, Manel, parlarem del Gaià i el seu embassament, que per les dimensions que té i el fet que pateixi filtracions mai ha complert amb les expectatives d'aquells que el van projectar. Un panorama similar, per exemple, al del Foix, que ara tot just fa una setmana era notícia. Recordem-ho, eh? Les imatges d'inundacions a Cubelles, cotxes negats, aparcaments submergits i veïns amb l'aigua fins als genolls van tornar a posar sobre la taula una realitat que fa molt de temps que denuncien: falta de gestió, manteniment i planificació d'alguns avançaments que tenim arreu del país. Comencem per això, que és d'actualitat. Héctor, què et sembla el que ha passat al pantà del Foix arran de les fortes pluges de la Dana i aquestes greus inundacions de Cubelles i altres municipis?
Doncs mira, que s'hauria de ser valents i com a país hauríem de decidir si un embassament que no funciona, que no serveix per res, com és el del Foix, doncs ja no fa aquesta tasca. El que s'hauria de fer és que no la fes. Per tant, per mi, per nosaltres, el Foix hauria de recuperar la seva funcionalitat. Evidentment, a la desembocadura hi ha una urbanització de cases, doncs hauríem de mantenir aquella estructura segurament, i en moments de grans avingudes tancar i protegir-les la part baixa. Segurament és l'única solució de moment.
Com és que un embassament construït per regular l'aigua i afavorir el regadiu acabi sent un factor de risc als municipis del seu entorn? Estem ara emmirallats en el que ha passat al Foix. Pot passar el mateix amb el Gaià?
El Gaià no pot passar perquè és un embassament que està molt sobredimensionat i no s'ha omplert mai, no ha arribat mai ni a la meitat d'omplir-se. Per tant, aquí no ens passaria, però sí que fa la mateixa funció que el del Foix. A la part final tenim tota una sèrie de coses que s'han urbanitzat de manera irregular i, per tant, el fet de tindre aquesta construcció fa que s'aturin les avingudes d'aigua i evitem aquestes inundacions a la part baixa, clar.
Héctor, et volia justament preguntar, i fent servir l'exemple que avui ens esteu portant a l'Obert per Vacances, hem sabut inclús que en aquest pantà hi ha una comporta que no ha estat activa mai, en ningú moment, des del 1928. Com pot ser que un pantà que justament, com deia ara l'Eduard, doncs hauria de ser un ús essencial per a aquesta zona on es trobeu vosaltres, doncs que no ha tingut pràcticament ús o no l'ús que s'esperava o que podria imaginar d'un pantà? Com és que teniu aquest pantà si no té aquest ús regular ni l'ha tingut d'una manera freqüent?
Doncs mira, l'embassament del Gaià, de fet, inicialment havia de ser un embassament petitet que es va construir per donar aigua a la petroquímica, però durant la seva construcció, és prefranquista, aquest embassament, doncs algú va decidir de fer-lo molt més gran, en contra del que deien els informes dels geòlegs de l'època, perquè el que volien era portar aigua de l'Ebro i de l'Ebro cap a Barcelona. I segurament doncs aquest poder econòmic que volia fer aquest negoci amb aquest embassament, doncs fent allò que no s'hauria de fer, que és no escoltar els tècnics, doncs van construir aquest mamotreto que tenim aquí, que realment no serveix per la tasca que es va fer.
En tot cas, un matís, La comporta que no ha estat activa des del 1928, sí. Fa referència a la del pantà del Foix, no del Gaià, per no confondre a l'audiència. En tot cas, des del punt de vista d'un professional com tu, Héctor, com a ecologista, quin seria l'ús més sensat que podria tenir un embassament com el del Foix o un embassament com el del Gaià? I no sé si n'hi ha d'altres de similars amb característiques doncs, com les que avui ens fem ressò, que siguin, no sé si podem arribar a dir, pantans inútils.
Exacte. Aquí a Catalunya els dos casos més clars són aquests, el del Foix, però sobretot el del Gaià. A nivell de Península Ibèrica n'hi ha d'altres exemples i per Europa també en tomben diversos. Per nosaltres està clar, si això no serveix, el que s'ha de fer és de construir-ho. Com s'ha de construir? Doncs tenint en compte la situació actual. Malauradament a les desembocadures, les del Foix com les del Gaià, s'ha urbanitzat de manera, en alguns casos, irregular, i clar, tampoc no li hem de posar la culpa als embassaments, o sigui, s'ha urbanitzat d'una manera com no s'hauria d'haver fet, perquè la desembocadura del Foix, igual que la desembocadura del Gaià, són zones inundables, i això ho sabem tots des de que els temps són temps, però el que està clar és que estem a ple segle XXI, hem de recuperar el bon estat ecològic dels nostres rius, això és fonamental per la biodiversitat i per les persones humanes, i per tant el que hem de demanar a l'administració és que afronti això tal com és i que comencem a plantejar-nos la deconstrucció d'aquests espais tenint en compte les condicions actuals, clar.
Quin és el paper de l'Agència Catalana de l'Aigua en tot plegat, per exemple?
Bueno, ells són els responsables d'això i són els quals els hi hem de demanar que intercedeixin. Potser no han de fer tota la feina, eh? Estic d'acord amb els alcaldes de la zona del Foix, igual que els Gaià, que volen ser partícips d'això, o sigui, el territori, igual que les entitats ambientals, hem de poder dir la nostra, i això ha de ser un projecte en comú, de país. Estem en una zona, com t'ho has dit, preciosa, però que cal necessàriament s'ha de regular, i per tant, l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui té la gestió d'això, doncs és la que ho ha d'encapçalar, acompanyada per totes les altres administracions.
Clar, ara, Héctor, estàvem justament parlant d'institucions. No sé si és realista esperar que el nou projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i també amb l'ajut d'altres institucions, que amb aquest es pugui recuperar el pantà del Foix o hi ha potser més fantasia que potser realitat quan ho vulguin aterrar?
Mira, aquí la qüestió és que totes les coses posin damunt de la taula. De fet, si durant molts anys l'embassament del Foix s'ha mantingut ple, ha sigut segurament perquè idealment la gent volia tindre un llac aquí, un llac que no ha existit mai. Des del sector ambiental el que t'hauríem de dir és que el Foix és un riu mediterrani que no té llacs i per tant que el que s'hauria de fer és buidar aquest embassament, que el Foix tingui el seu cabal i sigui un riu mediterrani com és, i en tot cas, de moment, que es mantingui l'estructura de l'embassament i si hi ha una avinguda forta, pum, tanques les comportes i frenes aquesta avinguda. Jo crec que això ara mateix seria el més realista, però evidentment hem de tindre tots clar que aquesta imatge idealista d'aquest llac que hi ha al voltant del Foix, doncs això és un invent i que s'hauria de desfer, clar.
Com es deconstrueixen preses de tal magnitud? Perquè una cosa es diu i l'altra és clar. Executar un projecte així. És possible, és viable? On es diposita tota aquesta gran quantitat de material? Mira, Manel, farem unes fotografies després perquè les puguem compartir a les xarxes socials i tothom es podrà fer una idea de l'aberració de la que estem parlant.
Però, Edu, molt interessant la teva pregunta, perquè, clar, no és buidar una piscina, perquè, clar, ara qui ens estigui escoltant des de casa, buidar una piscina d'ús domèstic ja és tota una feinada. Imagina't un espai de les dimensions com el que us trobeu vosaltres ara.
Doncs sí, aquí per això tenim una sort, que tenim de la pedrera on van sortir totes les pedres que formen part d'aquest embassament, perquè és un embassament com l'embassament de Tous, que el van acumular en materials. La pedrera existeix encara, no s'ha rehabilitat mai, i per tant pensem que podria ser relativament senzill, que és teletransportar tot aquest material, s'hauria de tornar a portar a restaurar aquesta pedrera. Evidentment això són diners, però si mireu, als Estats Units ja s'han fet, hi ha diversos exemples com a l'embassament del Gaià que s'han de construir, per tant és possible. Que val diners, sí, però això tindrà una millora ambiental segura i factible, i per tant creiem que per molt que això valgui diners, doncs com a societat hem de ser capaços d'enfrontar-ho.
Mm-hmm. El cas del Foix i del Gaià posa en dubte la viabilitat de molts embassaments construïts fa dècades. S'està pagant ara, aquest primer quart del segle XXI, la factura d'un model híbrid basat en infraestructures sobredimensionades?
Sí, segurament, i en el cas aquest concret, doncs el fet de no escoltar el tècnic, no? El que et deia abans, aquí hi havia informes dels geòlegs que deien que hi era un terreny càrstic, un terreny que té moltes infiltracions, i que fer un embassament aquí era un error. En aquell moment prefranquista, doncs, bueno, ara es fan coses malament ara, però menys, segurament. En aquell moment, clar, es tirava pel dret, no? I, evidentment, doncs, ara, si el dia que s'hagi de construir això, haurem de pagar la factura dels milions que costarà, perquè això costarà milions, malauradament, d'una obra que es va fer malament en aquell moment. Però que, és, reitero, que hem d'afrontar-la tal com és, perquè, com tu has dit, és una aberració i això se li ha de trobar alguna solució.
I a partir d'aleshores, què? Perquè les entitats mediambientals parleu moltíssim del cabal ecològic dels rius. Com es vetlla per tot això? Perquè una cosa és fer la gran obra, però després hi ha d'haver un manteniment.
Sí, el que està clar és que hi ha la directiva marc de l'aigua europea que obliga als estats a recuperar el bon estat ecològic dels rius, i el Foix, igual que el Gaià, doncs tenen aquesta xacra d'aquest embassament fet en aquelles èpoques i que necessiten de ser deconstruïts. Una vegada traguem aquests embassaments, en el cas del Foix segurament serà més fàcil, perquè una vegada tinguem element de que aquell llac ha de desaparèixer, obrir comportes i gestionar aquestes comportes. Portes, ja està. En el cas del Gaià és una mica més complicat perquè, com deia el company, doncs aquí hi ha una feinada molt gran a retirar tots aquests materials. Però al cap i a la fi el que s'ha de fer és simplement vetllar perquè es compleixi la llei i, en aquest cas, la directiva marc de l'aigua europea.
Doncs amb això ens quedarem. Fent-te una breu pregunta abans d'acabar, Héctor, et volíem preguntar com t'imagines el futur del pantà del Gaià o del Foix o dels dos d'aquí 10 o 20 anys, un cop haguem passat ja tots aquests paranys econòmics que dèiem també, i aquesta feina immensa que s'ha de fer. Quin futur depares aquests espais?
Doncs mira, primer de tot, que feina com la que feu vosaltres, de parlar-ne amb tots els diversos actors, és superimportant, perquè a vegades només veiem algunes imatges, clar, quan tu veus l'imatge de la desembocadura del Foix inundada, doncs ens posem les mans al cap. El que està bé és que es parli amb tot el territori i comencem a desgranar. I com m'ho imagino? Doncs mira, ara que estic aquí amb l'Eduard i també és del territori, doncs jo crec que ens ho imaginem, no sé si de construït, però sí com a mínim amb que tot el debat s'haurà fet. I si hem aconseguit que ja hi hagi el debat de què hem de fer amb això, jo crec que ens podem donar per satisfets. Que es pugui parlar i dels embassaments sense cap problema, doncs això ja voldrà dir que la societat haurà avançat. Si a sobre aquí ja hem començat a treure pedres, doncs ja serà fantàstic.
Doncs serà genial. Héctor Hernández, coordinador de projectes de custòdia del territori de l'Associació Mediambiental Sínia, gràcies per haver passat aquesta estona amb nosaltres a l'Obert per Vacances.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies, Eduard. Fins la propera.
Fins la propera.
I és el moment de conèixer una nova veu indispensable, el Veus Indispensables, aquest podcast que estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar íntegrament a la xarxa Més. Aquesta setmana, Veus Indispensables, us aproparem a la vida i obra de la poeta Clementina Arderiu.
Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
Per presentar la poeta Clementina Arderiu ens acompanya Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana i coautora de l'antologia Tres poetes de Cadaqués.
Està bé lo de conèixer la persona i la personalitat de Clementina Arderiu, perquè la referència que se'n té així en general és que és la que va ser, vaja, la dona d'en Carles Riba. I aleshores, doncs, se sap poc d'ella i quan comences a entrar-hi més dius, caram, quina persona personalitat, no? Clementina Arderiu, doncs per mi una dona forta, una dona valenta, però una dona que va saber compaginar el que era la seva època, el que era la seva època i el seu entorn, amb tot un món interior riquíssim que portava dins i que portava una gran sensibilitat, que la va portar i que va poder treure, que va portar a escriure i ser una de les capdavanteres com a dona publicar. El Sam Abrams, en l'antologia aquesta, que és de l'últim, molt important aquesta, Jo era el cant, diu que, bueno, que era en aquell moment que estava solitària com a dona que havia publicat. Per tant, doncs, una dona que va saber superar, diguem-ne, doncs, el que era en aquell moment, doncs, tot el seu entorn, sense faltar-hi, perquè complia com a bona catòlica i, sobretot, donava molta també valor i els seus poemes i els seus escrits ho diuen, al seu paper de mestressa de casa, i que això comporta, doncs, ser mare dels fills, bona esposa, etc. Va ser una dona molt completa, molt completa, i llavors, doncs, i això, amb sis poemaris.
Nascuda el 1889, fou educada per continuar el negoci familiar, el taller i la botiga d'argenteria. Formació que va complementar amb els estudis de piano i de francès. Era una gran lectora, escrivia poesia i tenia una sòlida cultura.
Es va presentar, per escrivia poesia, es va presentar amb uns jocs florals. I aquests jocs florals, que el 1912, si no m'equivoco, doncs aleshores els va guanyar la flor natural. I llavors era la reina de la festa. Qui era el president del jurat? El poeta Carles Riba. Clar, se'n va quedar prendat, perquè havia vist al començament de veure qui era la Catalina Riba, no? La veia retratada com una dona clàssica, així com si fos, bueno, molt una dona que diries que era molt austera, tal, tal. Però la seva neta, la filla del segon fill, Oriol, la Cèlia Riba Vinyes, la descriu com una persona molt bonic, molt amable, molt simpàtica, molt bonica, i que els amics de la família, doncs, més d'una vegada la van agafar com a model. El Carles ja feia ja tertúlies literàries i tal, i llavors van passar a fer-ho també, anar a l'argenteria, per així, aleshores, doncs, tenir més relació.
Una relació que esdevingué matrimoni després de superar l'escull de l'edat. Clementina Arderiu era 4 anys més gran que en Carles Riba, i en el context de l'època això no agradava gaire. Grans poetes i pares de 4 fills foren una parella molt ben avinguda.
Eren no només marit i muller, van marit i muller, no només no, perquè van tenir 4 fills, sinó que, a més, doncs, bueno, compartien, doncs, tertúlies literàries, viatges, vull dir, tenien una relació també, que tampoc no era tan freqüent en l'època, també molt d'amics i col·legues, de parlar de totes aquestes coses.
I ara és el moment de descobrir una nova rondalla de Catalunya, aquest podcast reeditat del llibre clàssic d'Albert Jané. Emetrem durant aquest estiu alguns d'aquests episodis que podeu trobar sencer a la xarxa Més. Recordeu que aquest podcast va ser premiat amb el Premi Ràdio Associació 2025 a millor programa de ràdio local i finalista també a millor podcast de ficció als Premis Sonor també d'aquest any. Avui descobrim El cavaller de mil anys. És la història d'un noble que imagina l'aventura de viure per sempre, amb la col·laboració especial del periodista Miquel Calçada i de l'autor de Rondalles de Catalunya, l'Albert Jané. El disseny sonor és d'Ivan López, amb el suport de José Manuel Gálvez.
El cavaller de mil anys.
El cavaller de mil anys era un senyor ric i poderós, valent i decidit, amb bons sentiments, però molt amic de donar-se una vida regalada i de no privar-se de cap gust ni de cap plaer. Totes li ponien i estava satisfet de la vida, però es dolia només que fos tan curta. Sempre deia que li hauria agradat de viure mil anys. Una nit d'hivern, freda i plujosa, un pobre captaire va demanar acolliment al seu castell. El cavaller el va fer passar. Li va oferir un lloc vora la llar de foc on cremaven uns bons tions i va fer que li servissin un bon sopar. El captaire era un home que havia corregut mig món i tenia moltes coses per explicar. Al cavaller li agradava la conversa i la va fer petar llargament amb el captaire. Van parlar de tot i de tothom i el cavaller va acabar per dir-li que trobava que la vida humana era massa curta i que a ell li hauria agradat de viure 1000 anys. Aleshores, el captaire, assenyalant-li un tronc que hi havia vora la llar de foc a punt de ser-hi llançat, li va dir:
la vostra vida durarà tant com durarà el tronc.
El cavaller es va impressionar amb les paraules del captaire i va fer retirar aquell tronc de la llar de foc. I l'endemà, ell mateix el va anar a enterrar en una torratxa solitària que s'alçava en un cap de la carena, satisfet de la penyora que aquell tronc representava per la durada de la seva vida. Van passar els anys i el cavaller continuava la seva vida regalada, sense privar-se de res, de totes les coses que li agradaven. Caceres, puntades, xefis, banquets... Però es va anar fent vell. I vell. I les forces el van abandonar, fins que ja no es podia ni bellugar. Tots els seus es van anar morint, així com els que els venien al darrere. Va arribar un moment que ja ningú no sabia ni qui era, i com que havien passat tants i tants anys i la manera de parlar de la gent havia canviat molt, ja no es podia fer entendre amb ningú. El seu casal va canviar d'amor i els nous que van venir el van respectar, encara que no el coneixien de res. El pobre cavaller, avorrit ja de la vida, baldat, xacrós, sense poder-se entendre amb ningú ni valer-se per ell mateix, desitjava morir-se d'una vegada, com mai no hauria imaginat que es pogués desitjar. Però per més que no menjava, la mort li feia el sort i ell continuava vivint. I així anaven passant els anys, amb gran desesperació del vell i miserable cavaller de 1000 anys. Un dia va visitar aquell casal un savi molt savi, que s'havia dedicat a l'estudi de les llengües antigues i de les maneres de parlar d'abans. Les havia preses als llibres vells i als manuscrits que havia trobat regirant les biblioteques dels avis. Els amos de la casa li van dir que tenien un vell molt vell que parlava d'una manera que ja no l'entenia ningú. El savi va dir que li agradaria molt que li fessin conèixer i el van acompanyar fins al racó on sempre s'estava, quiet i silenciós, el vell cavaller. S'hi va posar a parlar i, efectivament, es van poder entendre. El vell senyor de 1000 anys li va explicar la seva trista història i li va demanar que anessin a desenterrar el tronc que anava lligat amb la seva vida, que feia vora 1000 anys que havia enterrat a la torratxa solitària que s'alçava encara al cap de la carena. I van anar de seguida i el van trobar allí mateix, on el cavaller deia que l'havia colgat. I tot seguit el van dur a la casa i el van tirar a la mateixa llar de foc on havia de ser cremat feia tants i tants anys, la nit freda i plujosa en què el captaire hi va trobar acolliment. Les flames es van anar apoderant del vell tió i el van anar consumint a poc a poc. A poc a poc. I la vida del vell cavaller de 1000 anys es va anar extingint. Extingint fins que es va anar morint. Dolçament. Dolçament. Al cap de tants i tants anys de solitud i d'amargor.
El cavaller de 1000 anys i ha intervingut Tere Giné de la Plana Ràdio amb la col·laboració especial del periodista Miquel Calçada com a narrador i de l'autor de Rondalles de Catalunya, Albert Gené, en el paper de captaire. El disseny sonor és d'Ivan López, amb el suport de José Manuel Gálvez.
I ara falten 11 minuts per arribar a les 10 del matí. Ja ho sabeu, sempre acabem les hores del programa escoltant cançons que ens aboquen estius passats i que més vinculem també amb la paraula habitable del dia. Avui anem fins l'estiu del 2019. Per si ens escolteu per primer cop, us poso en context. Cada dia portem dues cançons que van ser veritables himnes de l'estiu d'aquell any en concret i al final del programa decidiu també, ens ajudeu a escollir quina va guanyar aquell estiu. Ara donem pas a la Júlia Llanes, que ens presentarà la primera cançó. Com estàs, Júlia?
Estic molt bé, molt contenta i molt il·lusionada de tornar.
Escolta'm, la setmana passada no hi eres, però sense ser-hi vas guanyar molts dies.
Home, normal. Jo crec que et vaig deixar bons temazos.
Clar, no sé si diu molt de tu o molt poc del teu rival. Clar, és que si, sense estar guanyes... jo no sé ja què podem fer per al Sergi López.
Jo crec que el Sergi té complicat, però bueno, li podem donar una mica de marge a veure què tal.
Ara que no ens escolta, li podem donar una mica de peixet. Algun dia deixarem que guanyi.
Algun dia l'haurem de deixar.
Perquè a més, clar, quan arribo a la redacció diu, mira, aquesta és la que tinc per demà. I jo l'escolto i dic, uf, difícil, crec, difícil.
Ens passa a tots, però pobret, algun dia...
Algun dia tindrà. I a més l'altre dia va estar aquí, que no estava previst, el bateria dels Pets, que a més va venir a defensar la teva proposta.
Sí, és que jo crec que
tots tot... en contra.
Exacte, els astres s'alinen en favor nostre.
Totalment, a veure, avui quina proposta ens portes?
Avui us porto una cançó, de la, com has dit tu, de l'estiu del 2019,
sí.
Que per mi personalment crec que va marcar l'estiu. L'escoltes i dius, estiu, jo em transporto directament en aquell moment.
És a dir, que directament ens porta l'estiu.
Correcte.
No és aquelles cançons que coincideixen que estan estrenant d'estiu, no, aquestes ens porten a records d'estiu. Això és important per una cançó de l'estiu.
Ah, exacte. I et diria més.
Sí?
Fa pocs dies, aquest dissabte,
sí?
el grup, que és Oques Grasses, ja t'ho adelanto, val, van estar amb l'Aitana en el seu concert davant de 50.000 persones.
Màxima actualitat. Màxima actualitat. Vas veure el concert d'Aitana, va ser espectacular, eh?
He vist TikToks, molts TikToks, i no hi vaig, però m'he quedat amb ganes d'anar-hi, sincerament.
Va haver gent que li va agradar moltíssim, d'altres que van dir que no es veia bé, però clar, a veure, també és veritat que si compres una entrada a la sortida d'emergència, a la darrera planta, ni s'escoltava ni es veia... Què vols que et digui?
Al final és l'estadi olímpic, és molt gran, és normal que passi això. Tinc por que em passi, perquè jo també tinc un concert allà l'any que ve, però
bueno. Per anar a veure qui?
El Bad Bunny.
Bad Bunny.
Però bueno.
Bé, veurem. Si s'escolta bé o no, hi ha molta gent que diria segurament, si no s'escolta bé del tot, no està malament. Aquí ja va a gustos també la cosa.
No ho sé.
A veure, anem a conèixer aquesta cançó amb Oques Grasses, que ens has dit que és artista, que per cert, Oques Grasses va estar al concert d'Aitana, però després havien també un concert d'ells. O sigui, va volar aquest senyor d'un costat a l'altre, o sigui, es va teletransportar
és
directament.
Màgic.
És màgic, totalment. Sí,
igual
sí, sí.
Que la cançó que us porto.
I la cançó que ens portes.
A veure, jo vull intentar veure si l'adivines. Jo crec que saps que és d'Oques Grasses,
sí?
I és una que té... El títol està en anglès. Tot
val.
I que la cançó és en català, el títol està en anglès.
Val. Home, no hi ha tantes d'Oques Grasses que el títol sigui en anglès.
No sé si tens alguna idea...
Home, In the Night.
Molt bé.
Això és un temacle de l'estiu, directament, et diria jo.
Jo et diria que
I
sí.
Que no passa de moda, tampoc, no? Perquè ens segueixes posant estiu rere estiu, estem al 2025 i encara la gent, no?
La balla. La és balla. El que dic jo, a mi, jo l'escolto i em recorda l'estiu. És com em dona aquestes vibes, aquesta sensació, o sigui, que crec que no tinc millor cançó que portar-te avui.
Doncs ara l'escoltarem, de fet, aquesta cançó, i estava fent aquesta reflexió, Júlia, que hi ha molts grups catalans que s'han especialitzat justament en cançons de l'estiu, no? Que van semblar una cosa que quedava molt, doncs, a lo gran, no? Potser a l'Star System espanyol, i ara ja també a l'Star System català, no?
Sí, correctament. O sigui, ara cada any treuen algun temazo. L'any passat, bueno, fa dos anys la Marina va estar morena, i cada any
no
a veure què ens sorprenen.
No sabem com està la Marina dia d'avui, tampoc, si està morena, si no està morena, on està la Marina? Que seria una bona
no? pregunta, sí.
Una bona pregunta, no? Aquella típica cosa que fan d'aquí 10 anys, que diuen on està la Marina dia d'avui, no? I fa una cançó explicant on està la Marina.
Ja veurem.
Estaria molt bé.
Jo també tinguem a saber aquest any quina serà, però bueno, crec que encara falta esperar.
Encara falta.
De moment, ens caiem amb aquesta del 2019.
Sí. De fet, aquest cap de setmana he vist Miqui Núñez, que els seus stories ha compartit molts vídeos de quina és la cançó de l'estiu, com es fa una cançó de l'estiu, tal, per acabar dient que ell està a punt de treure la seva cançó de l'estiu.
Caldrà
que
veure.
Que creu ell que serà la cançó de l'estiu.
Podria ser, caldrà veure què passa.
Clar, jo no sé si és bo que de tu mateix diguis que és la cançó de l'estiu, saps?
Bueno, al final va millor pensar-ho que no, perquè... Si no t'ho dius tu, qui t'ho diu?
Estem pensant, i ara em deia el Carles Soler, el nostre tècnic, 21 de juliol, va tard.
Una mica. Però bueno, mai
o
se
no,
sap.
O potser no, perquè potser les altres ja les han cremat i tu arribes ara amb la cançó i la teva es posa per davant.
Que tenim agost, que és el mes més fort.
Clar, i és veritat que moltes cançons de l'estiu es presenten al Canet Rock.
Correcte, correcte.
Que és gairebé el principi de l'estiu, no? Per tant, arriben cançons i ara em deien també que la Marina Està Morena es va estrenar al setembre.
Veus?
I la tenim ja marcada com una cançó de l'estiu.
Sí, sí, però això és el que passa sempre.
Clar, en algun moment s'ha de situar la cançó aquesta, és igual en quin moment de l'estiu.
Jo crec que és més les vibes que et dona.
Segurament, no? El record que et porta, no? Aquella cançó, aquella cançó que ens porten. Veurem d'aquí una estona què ens diu la cançó del Sergi López Otal.
No
perquè
sé.
Perquè jo crec que inclús porta cançons que no s'han arribat a presentar mai, ni tenen recorregut mediàtic.
Jo no sé, Sergi, però jo crec que tinc bones cartes.
Clar, ja ho vam dir l'altre dia que va trucar Romina Power aquí a la redacció i va dir: esteu segurs que aquesta cançó la vam fer nosaltres? Perquè ni ella mateixa se'n recordava de la cançó.
No sé, el
Sergi... I jo li vaig dir: ara ho hauria de comprovar directament. Perquè va dir: no, és que és una de les més conegudes. I home, jo no em consta. Veurem avui si és el dia del Sergi López Otal, si comença el dilluns, com Déu mana, guanyant, victoriós.
Li donarem un pot de confiança, a veure què passa.
Exacte.
Ja veurem.
Català, castellà o anglès, Sergi? Només digue'ns això. Anglès, castellà, castellà. És que avui juguem en català, saps? Bueno, tot pot passar, no ho sé.
Surprise.
Sorpresa, sorpresa total. Doncs escolta'm, anem a tancar amb aquesta hora, amb aquest In The Night, aquesta cançó de l'estiu d'Oques Grasses, que n'acumulen ja unes quantes a l'estiu.
Sí, sí.
Estan en detalls allà, allà.
Inclús en Figaflau, bastant, diria.
I Buos també en va tenir alguna important. Iso, estic pensant, també. És a dir, que hi ha competència, hi ha competència.
Ja n'hi ve.
Per tant, avui una cançó en català competeix amb una cançó en castellà.
We'll see.
Veurem què passa. Va, doncs gràcies, Júlia, no marxeu, perquè nosaltres tornem d'aquí uns minuts, després a les notícies, amb més Obert per Vacances. Fins ara mateix. Que si m'hi ha de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig. Estava per a gris i no em pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges. Que l'ànima se l'aire amunt i senti el risc. Senceres, van trenant les arrels i floreixen. Ja ha marxat el neguit de vacances. Aquell lloc pol naufràgic en calla. S'oblida tot a prop del teu melic. I tot el dia l'ai, l'ai. I que no acabi mai. Aquí en l'ocàs dels meus principis, la tristesa ha set l'escala. Naixem a la fi dels dies, les nostres mans, les nostres ales.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb cu.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Secrets.